A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal, com esteu? Voleu saber en quin moment és adequat per una empresa crear-se un perfil a una determinada xarxa social? Què s'ha de tenir en compte a l'hora de llançar una nota de premsa? Com podem saber quines seran les tendències que marcaran el futur pròxim en termes de comunicació? Avui parlarem de comunicació, reputació digital i tendències a la xarxa. Ho farem amb un expert sobre el tema, l'Albert Cuesta, de l'agència Atrevia, que té entre els seus clients empreses com Iberia, Sant Miguel, Telefònica, Twitter o Ecoembes. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de reputació digital, tendències i com la tecnologia influeix en la comunicació de les institucions. I ho fem amb l'Albert Cuesta, de Atrevia. Què tal, Albert? Com estàs?
Bon dia, David. Com estàs?
Bé, molt bé. Moltes ganes d'aprendre avui de tots aquests temes que comentàvem a la introducció. Pels qui no et coneguin, explica'ns qui ets i a què et dediques.
Bueno, doncs, en primer lloc, m'agradaria agrair-te l'oportunitat d'estar al programa. La veritat que és ha sigut fantàstic poder conversar amb tu i tenim molts temes per tractar. La comunicació és un món molt ampli, però bueno, abans que res, em presento, sóc Albert Cuesta, tinc 28 anys i actualment estic com a consultor sènior a Atrevia, és una consultora de comunicació. I els últims anys, doncs, per la tipologia de clients que he portat, m'he estat especialitzant en el sector industrial, tecnològic i en alguns casos també doncs, les startups. I principalment també a nivell personal, doncs, el món de la tecnologia m'apassiona i cada dia és una oportunitat per aprendre més. Ara mateix estem vivint en un món on compleixen moltes tecnologies emergents, i el món va molt, molt, molt ràpid. És un món molt dinàmic. Vivim també en un context complex i on sorgeixen moltes oportunitats i la comunicació doncs, és una palanca molt important.
Quan una empresa s'ha de plantejar el fet d'externalitzar amb una agència com en aquest cas vosaltres el que és la comunicació? És a dir, jo entenc que quan algú comença com a emprenedor o com a freelance o com a autònom, doncs una mica s'ho gestiona tot ell, fa allò de l'home orquestra, però sí, en quin moment creus que les empreses, les organitzacions han de fer clic i han de delegar tot el que és comunicació amb una agència?
A veure, com en qualsevol món, si pots posar en mans de professionals, jo crec que és una decisió encertada. En el cas de les empreses que emergents, com les startups, que potser tenen menys recursos econòmics i s'ho intenten gestionar tot ells, pot ser una bona forma de començar a comunicar. De fet, el que recomanem sempre és comunicar sempre, estar sempre presents i tractar d'adreçar-nos als nostres públics pels canals habituals. A partir d'aquí, quan és un bon punt externalitzar-ho? Doncs quan vulguem tenir un tracte i un servei més professional, quan vulguem tenir també accés més directe doncs, amb els nostres públics, principalment, doncs, per exemple, a nivell de comunicació externa tenim els mitjans de comunicació. Potser una startup, per exemple, com estan parlant abans, no té aquests contactes per adreçar-se a l'avantguàrdia o tampoc coneix quines són doncs els recursos que necessita un periodista o quines són les notícies que els interessa. Llavors, a partir d'aquí, clar, un professional que treballa en el món de la comunicació doncs, ho pot fer de forma molt més directa i molt més fàcil. Clar, per exemple, les grans corporacions normalment sí que tenen més pressupost i acostumen a tindre departaments de comunicació intern, llavors ho gestionen part de la comunicació ells a nivell intern, però inclús així també externalitzen els serveis, contracten amb una agència de comunicació perquè els doni suport, sobretot també amb els projectes. Hi ha molts cops que per volums les empreses tenen necessitat de demanar ajuda, de demanar recursos, de demanar capacitat, i l'agència té aquest valor afegit, no només de portar contingut i adreçar-se més directe als públics d'interès, sinó de tenir una visió també molt més 360 de la comunicació.
Amb els darrers 10 anys, podríem dir, 10-15 anys, ha canviat moltíssim el decorat. És a dir, parlaves ara dels mitjans de comunicació, podríem dir, tradicionals, però segurament l'emergència d'altres canals, com poden ser xarxes socials, el fenomen influencers, tot el que són aplicacions mòbils, etcètera, segurament ha revolucionat. Com valores o en què ha canviat la comunicació corporativa amb l'aparició de tots aquests nous canals?
Jo posaria una fita a la parella, quan va néixer Internet, i no cap a finals del segle passat, sinó quan ja Internet tenia més dimensió. I això va canviar radicalment tot. Abans potser teníem una comunicació, com comentaves, molt més tradicional. És a dir, la gent, la societat, l'opinió pública, s'informava a través dels canals habituals, que eren la televisió i la ràdio. Ara, per exemple, el que ens estem trobant és que les noves generacions, per exemple, utilitzen sobretot i s'informen directament a través de noves plataformes com Twitch i TikTok. Llavors, evidentment, la situació ha canviat. Abans potser diria que estava molt més separat la comunicació, diguéssim, online de la comunicació offline, que és tot el que té a veure amb la presència, diguéssim, externa, física. I ara mateix aquesta barrera s'està diluint. Cada cop ens acostumem a trobar que tot està molt més connectat. Una notícia pot estar també al món online i després passar-la al món offline. I això, per exemple, canvia una mica també la forma d'adreçar-se als teus públics. Principalment perquè no tindrem el mateix públic a TikTok que quan ens adrecem també a algú a televisió. Llavors, has de canviar tot, tant el missatge com el contingut. Sobretot aquí a comunicació també el que es tracta és, primer, on estan els teus públics i com puc arribar a connectar amb ells i adreçar-me amb ells. Això potser seria un dels pilars. A partir d'aquí, ara, per exemple, també ha nascut una nova aplicació, fa relativament poc, que es diu BeReal. És una aplicació que difereix una mica de TikTok i Instagram, on els usuaris s'intenten mostrar tal com són. Això també és una altra tendència avui en dia que estem notant també per part dels nostres clients, que vivim en un món molt més fragmentat. Hi ha molts més públics que abans, per així dir-ho. I la clau és, primer, això, tenir-ho identificat, i encara que tinguem audiències molt més exigents i aquestes més fragmentades en un món tan polaritzat, tractar de generar una conversa amb ells.
Moltes vegades, quan veus comunicació institucional, tant d'organismes públics com grans corporacions privades, veus que són poc autèntics, no? Que són una mica impostades aquestes comunicacions, i com els professionals del sector, com és el teu cas, què assessoreu a les empreses? Com les assessoreu perquè puguin ser més autèntics i el missatge no sembli estereotipat?
Sí, aquí entraríem dins d'una part de la comunicació. Si nosaltres dividim la comunicació per exemple, en quatre grans àmbits, per exemple, la comunicació interna a tots els públics interns d'una empresa, per exemple, els treballadors, els públics externs, per aquí, per exemple, seria l'opinió pública, que ens adreçaríem a través de mitjans de comunicació i xarxes socials, per exemple, i també tindríem, a més de la comunicació comercial, que seria més dirigida als clients, tenim la comunicació institucional. És un món diferent, és un món també molt complex. Ja les institucions, per exemple, tenen una sèrie de recursos, tenen els seus gabinets de premsa, també tenen els seus públics. Finalment, un partit polític té un usuari, s'adreça també a un públic, que és el votant o el ciutadà. Llavors, ha de saber com fer-ho. Potser una de les primeres regles que s'aplicaria també dins d'aquest camp, dic en general de les relacions públiques. Primer és fer les coses bé i donar-les a conèixer. I a part, també recomanem sempre uns valors com l'autenticitat, el compromís amb aquests grups d'interès, que no sigui únicament traslladar un missatge buit, sobretot també la transparència, que aquest és un factor vital dins de la comunicació institucional, i també doncs, generar visibilitat del que s'està fent, que jo crec que és el que més interessa al ciutadà. És a dir, també hi ha, crec que hi ha, bueno, difereix una mica l'opinió que té el ciutadà vers la comunicació institucional, vers el partit polític, vers el polític en si. Crec que és un camp bastant intens, l'activitat del dia a dia de les institucions també no para, i és un món bastant apassionant. El que passa és això, que hi ha vegades que no, doncs el ciutadà de peu no acaba connectant amb aquest polític. Llavors, bueno, això sempre és un problema.
Abans parlaves, per exemple, de Virril, d'aquesta nova xarxa social que ve una mica a ocupar aquest espai. Segurament la vida no és ni tan bonica com l'expliquem a Instagram, ni tan desagradable com moltes vegades sembla a Twitter, i segurament aquest espai al mig ha vingut a ser ocupat per aquesta nova xarxa social. Com detecteu vosaltres que apareix un nou canal o una nova xarxa com és en aquest cas Virril, i en quin moment fa clic i dieu en els vostres clients has de ser aquí? Quins inputs teniu per dir això va de debò? Perquè fenòmens n'hem viscut moltíssims, eh? Recordo fa un parell d'anys o tres que hi havia Clubhouse, que semblava que havia de ser el nou fenomen, i va ser un suflé que va pujar i va baixar en pocs mesos. Com vosaltres, quin radar feu servir per detectar això i en quin moment dieu ens hi hem de posar?
Com que Virreal encara és massa nova, potser aquí l'exemple perfecte seria TikTok. TikTok va néixer en un context on el món estava tancat, per dir-ho així, en pandèmia. Va créixer radicalment l'aplicació a nivell d'usuaris, a nivell de volum, amb un contingut que venia a ser, o sigui, venia a representar una brisa d'aire fresco, que era bàsicament compartir balls en un moment on hi havia molta por, molta ansietat i molta tristor degut a la pandèmia i les causes sanitàries que s'estaven produint arreu del món. Aquesta aplicació ocupava un espai doncs, de compartir, un espai d'entreteniment, sobretot també. Quan identifiquem algun canal d'aquest, sobretot el que tenim en compte és el volum d'usuaris que té aquesta plataforma. Com més usuaris tinguis, per tant, també més podràs, si una marca comunica, per exemple, oferia potser ella mateixa a nivell corporatiu emetre algun anunci, publicar alguna cosa, o també pot ser a través d'algun influencer, que aquest també és un tema bastant d'actualitat. Els influencers bàsicament són ambaixadors de marca. Llavors, quan comuniquen a través d'aquestes plataformes, i com més audiència tingui, millor se podrà arribar a més gent. Jo diria que aquest és un dels principals factors a tenir en compte. Segon, també els índexs d'activitat. Com estaves dient, han nascut moltes plataformes que han intentat ocupar un espai i que potser s'han quedat pel camí, com parlaves de Clubhouse. Clubhouse, per exemple, en aquest sentit potser venia a ocupar un petit espai del pastís sencer. TikTok, per exemple, està ja dimensionada per arribar a tots els públics i sobretot també als més joves. I a més també suposo que la diferenciació. Quan tenim en compte plataformes que es neixen i que són diferents, tota aquesta actualitat, la novetat, la capacitat d'entretenir i també formar els públics és vital. Quan decidim les agències a recomanar estar presents en aquests canals? Sobretot quan té sentit. El que també recomanem és no hem d'estar per estar. Vull dir, si no necessitem tenir Facebook perquè els nostres públics no hi són, no el necessitem, no el creem per estar. Aquest potser és la primera regla. En segon lloc, si considerem doncs, que els nostres públics hi són, que volem comunicar amb ells, de fer-ho d'una forma diferent, hi ha una estratègia ben definida al darrere, llavors sí, es pren la decisió de fer la recomanació d'obrir aquest canal i sobretot també apostar després per una continuïtat de treball a través de continguts. Continguts doncs, que aportin valor, que siguin diferencials, que tinguin bons missatges, etc.
Abans ens llistaves una sèrie de pilars per una bona comunicació institucional, tant en l'àmbit privat, polític, públic, etcètera, etcètera, podríem dir que això seria quan les coses van segons lo previst, però a vegades les coses no van segons lo previst. Explica'ns alguna gestió d'alguna crisi, si pots explicar-nos de qui era, i si no, doncs podem fer servir noms anònims, però per entendre una mica com des d'una agència es pot gestionar una crisi que apareix com un bolet.
Les crisis estan molt relacionades amb el que és la reputació. M'agradaria començar per aquí. La reputació d'una empresa és el valor intangible o un dels actius més importants, deixem-ho aquí, però és un intangible imprescindible de protegir, de reforçar i d'impulsar. A nivell de la reputació en si, com a definició, és el conjunt de percepcions que tenen els diferents grups d'interès, els diferents públics sobre una organització. Llavors, quan tenim una situació de crisi, bàsicament es pot donar per diversos factors, però és quan aquesta reputació es pot veure afectada, ja sigui perquè hi ha hagut algun tipus d'activitat que ha afectat negativament a la pròpia imatge i reputació de l'empresa o qualsevol altre cas. Però en aquests moments s'apliquen formes de comunicació de crisi per tractar de protegir aquesta reputació i aquest valor de la marca. M'agradaria parlar també és que d'algun dels clients o de les gestions de crisi que hem tingut a l'agència, d'un cas molt famós, que de fet el vaig veure l'altre dia a Netflix i és un dels capítols més vist en els últims mesos, és un documental sobre Boeing. Crec que es diu una caïda...
Sí, en caïda libre.
En caïda libre.
Free falling, sí.
Exacte. I de fet també crec que surt una frase similar a Boeing tardó 70 anys en construir una reputació fuerte, o sigui, consolidada. Ningú preveia que Boeing, pel que no coneix, deixa'm posar una mica en situació. Boeing és una empresa productora és una empresa aeronàutica d'Estats Units que fa uns anys competia i segueix competint a dia d'avui amb Airbus, que és la mateixa tipologia d'empresa, però localitzada aquí a Europa. En aquell moment per dir-ho així, de guerra entre aquestes dues companyies que compartien el mercat, Boeing va començar a destacar per la seva tipologia d'avions, per les característiques innovadores que tenia, produïa molts bons avions, era una empresa innovadora en el mercat. Va haver un moment que Airbus va començar a agafar la davantera i Boeing, per respondre i no perdre tants clients o tants usuaris, el que va fer és agafar un model d'avió antic i el va dotar de les últimes tecnologies. Va instal·lar software nou, motors dels dos últims que hi havia, etc. El que va provocar, segurament, que potser algú coneix aquest cas, és que ja van haver dos caigudes d'avions que van morir bastantes persones. Això pot ser, clar, això és una crisi gravíssima. En aquell moment ningú dubtava de Boeing quan va caure el primer avió. Ningú. Per què? Perquè havia portat gestionant la comunicació i la seva reputació durant 70 anys de forma excel·lent. O sigui, ningú dubtava. A mesura que es van començar a donar a conèixer informacions de que potser no hi havia hagut cap error humà i que van trobar les caixes negres i van començar a desxifrar que era un problema de l'avió, la companyia el que va decidir és ser totalment opaca. És a dir, anar en contra de la transparència i mentir. Aquesta és la primera regla també que recomanem i aconsellem a les empreses. És un gran error. Vull dir, no podem negar la realitat i menys mentir directament, perquè tot s'acaba sabent. I a més també en vista a la transparència. Si ens hem equivocat, ho hem de reconèixer. Vull dir, som humans. Les empreses també tenen un ente propi. Es poden equivocar. No hi ha millor forma d'arreglar-ho que demanar perdó, estar al costat de les víctimes en aquest cas, ajudar-les amb tot el possible i assegurar que això no tornarà a passar. Fent què? Doncs aplicant una sèrie de mesures. En aquest cas, Boeing el que va optar va ser pel camí contrari. Negar-ho tot, va sortir fins i tot declaracions del màxim director, del responsable de l'empresa, negant-ho tot i finalment es va acabar sabent que era culpa de la pròpia empresa. Això va tindre un impacte també molt elevat a la reputació de l'empresa. Per què? Perquè és una cadena. Quan diem que és una crisi, és que pot afectar també el model de negoci de l'empresa. És a dir, si se't cau un avió i tu et dediques a l'aviació, a transportar viatgers i cargo, mercaderies, ostres, per què? Tens un model vell, no estàs fent bé les coses, això directament té a veure, o sigui, pot que creixi el teu negoci. Pots arribar a desaparèixer, ojo. Llavors és aquí on s'activen totes les alarmes. Per mi em sembla un cas, un documental molt interessant, està molt ben produït i ho explica perfectament. I la comunicació de crisi en si va ser tota la gestió errònia, segons la meva opinió, que es va dur a terme en aquell moment.
Parlàvem de reputació digital i una de les coses que té segurament la xarxa o la tecnologia és que li posa números a tot. En el cas de la reputació digital, vosaltres feu servir algun tipus de mètrica o algun tipus de valor, podríem dir, quantitatiu? O tot l'estudi que es fa és de tipus qualitatiu?
Bona pregunta. Primer, o sigui, entenem la comunicació, tot comunica, d'acord? Però la comunicació té un rol fonamental, com hem parlat abans, amb la reputació, que és un intangible. No podem quantificar el que és una reputació. Quant val Apple, el valor d'aquesta marca? Difícil de quantificar-ho. Sí que, evidentment, doncs, tens una sèrie d'actius i de passius que pot donar doncs, una valoració final de l'empresa, però què val la marca Apple? Arribar a quantificar això és difícil. Nosaltres, en comunicació, inclús sota aquesta màxima, sí que treballem amb unes certes mètriques i el que diem doncs, uns indicadors de rendiment. En reputació digital, igual. Hi ha una sèrie d'indicadors que per arribar a conèixer si s'estan arribant als objectius, si s'està arribant als públics amb els impactes amb l'impacte que s'espera, etc. Dins de la reputació digital, podria dir que el valor que més s'utilitza, dins del món digital en si, doncs serien, i de les xarxes socials, serien mètriques com l'alcance, és a dir, a quanta gent arribem, quin és el tipus d'engagement, és a dir, com aconseguim atraure aquests públics, és a dir, connectem bé amb aquesta marca, amb aquests usuaris, la marca connecta bé amb aquests usuaris, etc. Són diverses mètriques que s'utilitzen, però n'hi ha moltes més. L'ideal és fer una matriu i sumar-les totes, que et doni algun valor, algun percentatge, on puguis compartir amb el teu client per veure si està alineat amb els seus objectius de posicionament, és a dir, m'interessa donar-me a conèixer com una empresa sostenible. Per exemple, Volvo està molt ben posicionada dins del camp de la seguretat. També porta fent molt bona feina en aquest camp durant molts anys. És a dir, si nosaltres pensem en Volvo, segurament un dels principals atributs que ens ve al cap és la seguretat. Continuament. L'ideal seria fer aquesta matriu, que és un conjunt de valors, per saber quin és el teu baremo de reputació, en quin punt estàs i si estàs més a prop d'aconseguir els teus objectius.
Amb tot això que comentes, imagino que tecnologies com el Big Data, intel·ligència artificial, és a dir, fer que les màquines treballin per vosaltres, per donar-vos tota aquesta informació i processar tota aquesta informació, deuen estar a l'ordre del dia, no?
Doncs sí, com hem comentat al principi, vivint en un món... algun dels experts ja ho estan categoritzant com l'última revolució tecnològica. I vivim un món on estan confluint l'aparició, l'emergència i la consolidació de certes tecnologies. I ho estan fent en un mateix punt. A la història, poc havia passat abans. És a dir, quan vam fer el canvi d'analògica a digital, era un gran pas. Però ara mateix és que tenim davant de nosaltres, que ja s'està començant a utilitzar com tecnologies com les que havies dit, intel·ligència artificial, machine learning, big data, internet of things, que és com les coses, per dir-ho així, o els productes es comuniquen entre si. Per exemple, una nevera. Una nevera et pot dir, escolta, que et falta iogurt. Per què? Perquè ha vist a mesura d'una sèrie d'indicadors i de sensors que tu compres cada dia iogurts i els tens a la nevera i s'han caducat o no en tens i t'avisa. Ens dirigim cap aquí també, en un món molt més connectat. Com deia abans, les barreres entre el món online i offline cada cop seran menors. I com o no, no podríem parlar tampoc, o sigui, havíem de parlar també del blockchain i la web i l'evolució d'internet cap a la 3.0. És l'evolució cap a una internet més descentralitzada, on el poder està en mans dels usuaris, etc. I també, per exemple, el metavers, una aparició estel·lar que va ocupar tots els titulars durant mesos i mesos i mesos, que potser ara s'ha posat la cosa en stand-by. però crec que ens dirigim cap allà. La comunicació, per exemple, a nivell de continguts, actualment, doncs, com parlàvem, o bé té cabuda al món online o bé té cabuda al món offline. Però potser d'aquí uns anys no seria estrany veure com ens comuniquem, com potser ens informem també a través de lents, d'ulleres. Ja tenim la realitat virtual, tenim la realitat augmentada, per exemple, Zara també està fent proves que a través d'internet, sense sortir de casa, tu puguis veure quina és la sabata, per exemple, com és la sabata, me la puc provar, com queda. La tecnologia és una palanca clau de l'empresa en tots els sentits. Així com la sostenibilitat és un altre actiu fonamental d'una companyia, la tecnologia és un valor que li hem de donar força.
Amb un sector tan parametritzat, tot mil·limetrat, ben calculat, tenim les eines per mesurar-ho, ben planificat, com valores un personatge com, per exemple, Elon Musk, que ell agafa el seu compte de Twitter i de cop i volta diu que, no sé, que comprarà el Manchester United i les accions d'aquest equip pugen, o després es posa amb el consell de direcció de Twitter, les accions baixen. Un personatge així seria el peix que neda contracorrent o també ho té calculat tot això?
Jo crec que objectivament podem estar davant d'un dels genis del nostre segle. Tenir la capacitat de fundar de zero empreses com Tesla, que està apostant pel futur de la mobilitat, i empreses com SpaceX, que està apostant pel futur del colonialisme interespacial, o els viatges interespacials, i d'altres empreses com l'Hyperloop, que està construint, que és a través de l'empresa de Boring Company, que són trens d'alta velocitat, que crec que ronden les velocitats properes als 1.000 km/h, tenir la capacitat de tenir aquestes idees i de portar-les a terme és la visió d'un geni. Dit això, a nivell personal també crec que la influència que té és enorme. Ja ho hem vist, per exemple, els últims mesos, quan va estar parlant molt sobre les criptomonedes, no sé si amb interessos personals o no, que de fet jo crec que, si no m'equivoco, l'està investigant alguna comissió als Estats Units per part dels reguladors. Ell tenia la capacitat únicament amb un tuit de fer pujar i baixar l'acció. Però això també és un reflex de la capacitat que tenen els influencers. Potser estem agafant Elon Musk, que té no sé quants milions de seguidors deu tindre a Twitter, però, per exemple, agafem algun influencer a nivell de moda i tenen la mateixa capacitat, dins d'alguns paràmetres, vull dir, tenen la mateixa capacitat, és a dir, influir en la capacitat de compra o en les necessitats dels usuaris. Elon Musk, hi havia una entrevista on sortia de jove i que deia que ell volia arribar a lluitar tenia com tres reptes dins del seu cap. L'electricitat, que volia buscar solucions sostenibles al planeta, l'espai el fascinava, i la mobilitat. Llavors ha plantejat, si ho veiem, tres empreses adreçades a cada un dels... jo crec que són dels tres grans reptes que tenim avui en dia. Quines formes de sostenibles tenim d'energia? L'electricitat és una d'elles, les renovables. Tenim uns combustibles fòssils que tenen certa de caducitat. A nivell del colonialisme espacial, la NASA va paralitzar els seus projectes després d'enviar l'home a la Lluna i fins que no va arribar a SpaceX no van tornar a reprendre el programa. És a dir, té les capacitats, a dia d'avui, els recursos per fer grans coses. La història dirà si acaba sent l'heroi o el villano, podríem dir.
Déu-n'hi-do. No volia acabar sense tocar un tema que ha estat d'actualitat aquests últims dies, segurament dels fenòmens històrics de la dècada i del segle, que és la mort de la reina d'Anglaterra després de 70 anys de regnat. Però aprofito que tenim un expert en temes de comunicació. Com valores tot el procés des del primer anunci que surt dient que els metges que cuiden de la reina estan very, very concerned, molt preocupats per l'estat de salut, sí, i com es van desencadenant un a un tots els passos fins a, bé, doncs a l'enterrament del dia 19 de setembre. Jo crec que dona per fer un curs de comunicació tot el que ha passat aquí, no?
Totalment. Però si et sóc sincer, tampoc he seguit molt aquesta part de bueno, un capítol que marcarà passarà la història, la mort d'Isabel II. No l'he seguit molt. El que sí que podria dir és que la percepció que té la comunitat britànica sobre la monarquia és diferent del que potser està en altres països. Era una reina molt estimada, almenys era el que ens arribava a través dels mitjans de comunicació. Ja s'ha vist també amb les grans mobilitzacions de ciutadans que s'han apropat a donar doncs, la peça amb la Déu, l'última Déu a la reina. Encara així, jo crec que els hereus o les persones que venen darrere tenen reptes per davant. No deixa de ser una institució que en alguns casos es pot veure com arcaica, antiga, conservadora, que potser xoca amb els valors d'avui en dia, de transparència, dinamisme, més fragment, institucions o amb marques més fresques, més properes, potser, o sigui, és un dels principals reptes. I, evidentment, doncs, deuen tenir un equip fantàstic de comunicació al darrere, no ho dubto. Però té les seves particularitats i tampoc estic molt familiaritzat, pel que tampoc em voldria posar en una prieta, com si em permet l'expressió.
Entrem ja a la recta final del programa d'avui i voldria acabar preguntant-te per plans de futur. Què és el que creus que marcarà tendència els pròxims mesos? Parlar d'anys és difícil en el nostre sector perquè les coses van tan de pressa que és molt difícil fer pronòstics a llarg termini, però cap a on va tot plegat?
Una pregunta molt ampla amb moltes respostes. El que podria dir, per exemple, va sortir un informe del World Economic Forum, es diu The Future of Jobs, va sortir l'any 2018 i el 2020. Ja per llavors preveien que actualment es crearien 80 milions de nous llocs de feina i se'n destruirien també uns 76. És a dir, l'evolució que tenim dia a dia és molt dinàmica. Amb l'aparició de les noves tecnologies es crearan noves oportunitats i ens haurem d'adaptar. Llavors, aquí, fonamentalment, hi ha un tema de capacitats. I parlem d'habilitats, el que es coneix com habilitats blandes i dures, soft skills and hard skills. Ens haurem d'adaptar, és a dir, no podem estar en un món que té un dinamisme tan ràpid i que tot succeeix tan ràpid i nosaltres no ser capaços de mantenir-nos actualitzats, informats, quines són les noves plataformes, els nous canals, les noves eines. Per això també serà fonamental tenir capacitats analítiques, ja ho deien. Seguirà sent fonamental tenir una capacitat empàtica dins d'aquestes habilitats blandes de comunicar-te. La comunicació serà també seguirà sent fonamental. Llavors, jo diria que el futur, potser la paraula en tema de capacitat seria l'actualització. És a dir, no necessitarem, per exemple, doncs aprendre a programar un llenguatge Python, per exemple, però sí entendre-ho. Entendre-ho en certa mesura, perquè tot va en aquesta punta, en aquesta direcció. I si parlem també de tecnologies més pròpiament dures, no tant com capacitats, cada tecnologia té com un vòrtex. Per exemple, la intel·ligència artificial, un dels primers pensaments que em ve al cap és que quin límit hi ha a nivell d'ètica i moral amb la intel·ligència artificial, per exemple. I hem de veure també com evoluciona tot, però també en aquest sentit, i ara que hem tret el tema de la intel·ligència artificial, tenim també necessitats regulatòries importants. És a dir, la tecnologia va 10 cops més ràpid que el que van la construcció d'un marc legal idoni perquè aquestes tecnologies i les empreses que hi ha al voltant, com startups o les scale-ups, puguin ajudar a desenvolupar aquesta indústria. I això ho estem veient també a nivell del blockchain i, com o no, evidentment, amb el Bitcoin, que seria normalment la gent sent blockchain i ho vincula directament amb el Bitcoin. Blockchain va molt més enllà del Bitcoin, però Bitcoin va néixer el 2011 i al dia d'avui, el 2022, encara s'està parlant de regulació. Llavors, aquí també hi ha un altre aspecte important, que hauríem de ser més àgils a nivell de construir un marc legal, com deia, perquè es pugui desenvolupar aquestes indústries. Què et podria dir? a nivell de... Jo crec que també ens dirigim cap a un món on humanitzar les marques serà fonamental. Deixem enrere el temps on la marca comunicava de forma unidireccional a l'usuari. Hola, soy X i te vendo una hamburguesa por $2.99. Ara les marques, a més de tractar de generar una conversa amb els usuaris, volen traslladar uns valors, uns compromisos, unes visions que l'usuari també n'és molt més conscient. Per això també cada cop més parlem de sostenibilitat en tots els sentits. I ja que és el tema de la sostenibilitat, tenim una... Ja no diria canvi climàtic, sinó diria crisi climàtica, molt important. Aquest estiu, per exemple, hem viscut el que diuen que serà l'estiu més fresc dels pròxims anys. Jo pararia també atenció aquí, és a dir, o el futur és sostenible o no serà. Llavors hem de parar atenció aquí. I sobretot, bueno, l'últim que em queda a dir és, com també recolleix la frase mítica, diguéssim, de les relacions públiques, és fer les coses bé i explicar, gaudir del dia a dia que tenim al davant.
Prenem nota. Mai és tard per reinventar-se, empreses amb consciència, empreses que comuniquen i fer bé les coses. Albert Cuesta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Matrix.
Ha sigut un plaer, David. Quan vulguis, tornem a parlar.
Molt bé. El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb l'Albert Cuesta, amb qui hem après moltes coses sobre comunicació a la xarxa. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de Ràdio a la Carta de la web de Ràdio Olot, radioolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast i iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Olot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix, amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Matrix, amb David Gené.